Molt bon dia. Avui és divendres 7 de març. Ens trobem un nou programa de la carpeta de l'AVI. Jo sóc l'Anabel Caballero, presentadora. Tenim el tècnic Arnau Obrador. Bon dia. Avui, bueno, la Montse de Silva ens acompanyarà una mica més tard, o potser no podrà estar, però bueno, des d'aquí saludem a la Montse, amb col·laboració especial de la Sílvia Sánchez. Bon dia, Sílvia. I doncs, com a convidada, tenim a la Maite Escrivà, no?, del Baratet.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maite. Doncs avui, com a tema especial, celebrem el 8M, que és el Dia Internacional de la Dona, i doncs, tot i que és demà, nosaltres farem un programa especial de la carpeta de l'AVI en companyia de la Sílvia i de la Maite, i doncs és un dia i un programa molt, molt, molt emotiu per nosaltres. Llavors esperem que us agradi molt. A cada pas, que per molts anys tots puguem ballar i seguir cantant. Epa! Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada el vostre costat. Doncs comencem. Molt bon dia. Avui és un programa canyero, canyero, Maite, pues Sílvia, sí. I doncs espero que gaudim, perquè a més tenim molta informació, són temes envers tota la situació que tenim per demà preparada, però sí que és veritat que, bueno, farem una mica de retrocediment en el temps, aviam què passa, no?, amb això, com neix, com sorgeix, i doncs jo volia començar a explicar un parell de punts importants del dia especial del motiu del 8M. I doncs és que va ser un 8M, un 8 de març de 1917, realment era un 23 de febrer, segons el calendari julià utilitzat a Rússia, quan les dones russes es van declarar per demanar la pau i el pa. O sigui, és a dir, ja hi havia fam i van ser les dones que van treure el seu crit per reivindicar, sobretot, també pels seus fills. Llavors, quatre dies després, el zar es va veure obligat a abdicar i el govern va concedir a les dones el dret a vot. Però, clar, realment, si mirem una mica més, retrocedim una mica més, el dia més especial, perquè, clar, hi ha diversos punts de fa molts anys, però concretament em quedo amb aquests dos, i és que el dia 8 de març de l'any 1857, 129 obreres textils d'una empresa de la fàbrica Cotton, a Nova York, van morir en un incendi mentre es manifestaven per als seus drets. I doncs per què em quedo amb això? Perquè elles demanaven doncs que els horaris fossin adaptatius a la família, que els salaris eren baixos, que fossin equitatius. Bueno, al final es reclamaven les precarietats laborals, les condicions de treball i, estridentment, les extenses diferències que ja patien envers els homes, no? I doncs, clar, si amb això va passar que, malauradament, la fàbrica es va incendiar, bueno, no entraré en els motius.
És el que t'anava a preguntar.
Vale, no entraré perquè ho he estat mirant i, bueno, no quedava clar si va ser provocat, si no va ser provocat, però envers 129 dones van morir allà. Per què es commemora? Es commemora doncs perquè la ONU, l'any 1975, bueno, potser va començar la lluita dos anys després, van proclamar a través d'una assemblea que després d'observar les diverses manifestacions de les dones, doncs a principi, o sigui, perdó, a Europa, especialment a principi del segle XX, doncs el dret a vot, les millores salarials de treball, es va decidir adjudicar el 8M com a tal.
Com a dia...
Correcte. Què us sembla, aquest jaleo? Que és fort, això, eh?
Súper.
És fort.
La història aquesta de la fàbrica és la que havia escoltat jo.
Clar, o sigui, hi ha moltes anys abans, anys enrere, no? Però al final van tenir que morir 129 dones reclamant els seus drets per tal de que adjudiquessin un dia, per tal de que, o sigui... Jo fa uns dies vaig fer una entrevista per al 8M de l'actual i realment és per què ha d'existir un dia on les dones demanin els seus drets, on les dones demanin la igualtat, on les dones demanin no ser assassinades, no ser agredides, o sigui, realment, què penseu, no?, com a dones?
Bueno, a veure, la veritat que quasi totes les reivindicacions s'han aconseguit a base de sang. Totes les reivindicacions. O sea, les 40 hores de treball, la seguretat social, o sea, tot s'ha hagut de lluitar. La veritat que per imposició pròpia d'allí en un gest de generositat dels governs nunca no s'han concedit res. Sempre la classe obrera ha hagut de lluitar per tot. I bueno, diguem, és molt dur tot això de lo de la dona, perquè a dia d'avui, o sea, no hem aconseguit gaire. Bueno, hem aconseguit
a
molt,
comparació,
però...
Clar.
Però és que saps què? O sea, hi ha coses que no es publiquen, hi ha coses que no es diuen. I, per exemple, articles que jo he llegit, a dia d'avui, en les grans multinacionals, els mateixos cargos de directives, hi ha empreses que hi ha directius en la junta principal, però no cobren el mateix.
Ja. Yeah.
No cobren el mateix.
En molts sectors passa.
I bueno.
No, i a més, saps que jo el que vull detallar és que parlis amb qui parlis, no? Siguin dones, siguin homes, tinc amics que tenen el mateix lloc de treball, les mateixes condicions, tal, però a nivell laboral, una de les clàusules que tenen a l'empresa és no comentar el que cobren. I doncs, clar, si tu fas una amistat de 10 anys dintre d'un espai de treball i surts a fer una canya...
Que estàs cada dia amb aquella persona.
Que cada dia, correcte, estàs amb aquella persona i al final entres a la conversa i dius, hòstia, pues jo cobro tanto. I tu què cobres? Ah, pues jo no cobro eso, jo cobro tanto. I és com, vale, fem la mateixa feina, fem els mateixos horaris, tenim les mateixes condicions, però tu cobres X més que jo. Per què? Perquè tu ets home i jo sóc dona, no? És com que sempre estem lluitant en la inferioritat a nivell general de tot. Per què?
Saps que no s'ha tingut en compte abans, o sea, m'estic retrocediendo molt, els homes cobraven més perquè se suposava que l'home era el sostén de la família.
El cap de
la
família.
Perquè era l'únic que treballava.
Exacte.
Però després de la Segona Guerra Mundial, quan, con totes les baixes de homes que va haver, a més, que durant la Guerra Mundial seguíamos menjant, vestint, havia que fabricar armes i els homes estaven en el front. Les dones eren les que van mantenir obertes la fàbrica, les que van proveir de tot a tota la població.
I a part, els seus fills,
esclar,
la seva família...
És clar, i aleshores aquestes dones havien ocupat aquests llocs de treball i van veure que podien desenvolupar-se igual que els homes.
Total.
I és que quan tornen, les van voler fer fora. Diu, no, vosaltres no podeu treballar aquí. I elles se van rebel·lar i van dir, com? He estat treballant 5-7 anys aquí, fent la feina d'un home i l'he tret bé, per què ara m'he d'anar-hi? Per què m'han de marginar? I bueno, i van cedir, i van dir, val, te quedes, però com que tu no mantens la casa, te quedes con la meitat del sou. O sigui, fent la mateixa,
feina.
I això s'ha mantingut, perquè s'ha de tenir en compte que, diguem, el món lo han manejado, lo van conduir històricament als homes.
Els homes.
I ells eren els que posaven les lleis, i es feia el que ells deien.
Jo ara vull obrir un meló, com sempre. Jo en cada programa m'agrada a mi aquí obrir melones. Vale? Llavors, primerament, preguntar-vos, no? Dia de felicitació o dia de reivindicació i lluita? I després, bueno, potser em tiro pedres, no?, sobre el cap, però hi ha moltes dones que tu els hi comentes... I com veus tu aquesta situació? I et diuen, bueno, jo faig mitja jornada, el meu marit treballa a les 40 hores, jo cuido dels nens i de casa, i jo sóc feliç així.
Doncs pues perfecte, si tu ets feliç, perfecte.
Què passa?
Però clar,
això?
Llavors estàs treballant mitja jornada fora de casa, però i dintre? Perquè si tu tens el teu home que es va a treballar, no sé, a les 7 del matí i torna a les 8 de la nit, no? Perquè clar, si avui en dia, com està la hipoteca, la, tot, vull dir, la vida de cara, si, suposo que el teu home, si tu fas mitja jornada, doncs estarà tot el dia fora de casa. Llavors, qui s'ocupa? De les nens, de la casa? De, és que, clar, dius mitja hora fora de casa, però i dintre? No?
Correcte. És com que
no
sembla...
és remunerat, però aquesta feina, okay. Vull dir, si és una decisió que heu pres com a parella, igual que també hi ha casos al revés, vull dir que dones menys, sí, però també hi ha casos al revés, vull dir que per lo que sigui, doncs la dona té
sí, sí.
un millor puesto, lo que sigui, no, i no, l'home també. Decideix, potser no, no mitja jornada, perquè en els homes jo crec que, és que no sé si ni si es pot de fer reducció, la veritat, no sé ni si es pot, però
jo,
vull dir que...
Jo crec que sí, sí que es pot, sempre que la conciliació estigui justificant que la dona està
no
treballant...
Pot.
Correcte, està treballant...
O sigui, la primera és la dona.
Sí, en aquest cas sí. Sí, perquè al final el tema de la de l'amamentació també va lligat.
Bueno, claro, a... claro, quan tens un bebè, clar, la que ha d'estar més.
Però bueno, s'ha de saber quina és l'empresa que tu coincideix.
Ja, per això
tampoc és que tenim aquí totes les empreses que tinguin en compte la
Llavors,
part de l'home i de
si
i de la dona.
Si és una decisió que has pres com a família, pues em sembla perfecta, vull dir, és que és això, saps?
Bueno, jo avui, aprofitant que tenim a la Maite com a convidada, Maite, jo començo amb tu.
Vinga.
I doncs jo vull que ens expliquis una mica la teva trajectòria, la teva història, perquè, bueno, portes gairebé 10-12 anys al poble
anys.
Com a empresària. Vas començar, doncs, bueno, com un polluelo poc a poc. I jo me'n recordo, no?, que estaves a la part baixa de Castellà.
Sí.
I doncs vas fer el teu inici allà i doncs
sí.
explica'ns una mica la trajectòria, perquè clar, com a dona emprenedora avui ets un clar exemple de...
Bueno, no em considero exemple, eh?
De la lluita constant i de...
No, per a nada. Simplement pues, és això, és quan tens un propòsit o un somni, pues, treballar amb allò que tu vols i que tu creus. I al final, pues, saps?
Com
sense fixar-te massa
en lo que ve,
en
no?
les demés o en, saps? Jo m'agrada anar molt al meu rotllo sense fixar-me gaire, saps? Vull dir, en lo que jo crec, pues ahí voy, saps?
Com va ser el teu inici? Com,
pues
com t'aixeques un dia i dius...
Jo sóc administrativa comptable, jo vivia a Sabadell i quan em vaig independitzar amb la meva parella vam venir aquí a Castellà i bueno, pues, vaig començar a treballar amb una empresa d'aquí a Castellà de productes químics, estava superbé, el departament comptable, genial, vull dir, a mi m'agradava la meva feina i pues, ara no recordo si tenia pues, ja els meus 26, 27, por ahí, vull dir, fins a aquella edat jo era administrativa i jo sempre tenia això al cap, saps? Que jo volia una botiga de roba, perquè m'agrada molt i volia una botiga de roba i bueno, pues, lo típic, a vegades pues, ho parles a casa amb la teva família i tal, i els meus pares, bueno, es que tienes muchos pájaros en la cabeza porque si tú tienes tu trabajo fijo, pues lo típico, ¿no? Que te recomanen, ¿no? Però bueno. I això, jo, pues re, pues, com estava a gust a la feina i estava bé, amb un horari correcte i tal, tampoc tenia fills, vull dir, pues bé. I pues, aquesta empresa va començar quan era la moda de los ERTEs i tot aquest rotllo, i vam començar, no? Pues que un dia no anàvem, altre dia no anàvem, així, no? Que dies de festa, d'això. I llavors, pues, ahir vaig dir, clic, saps? Vull dir...
Ara és el moment.
Ara és el moment, no tinc fills, això comença a fer el tonto, no vull buscar-me una altra feina d'això, vull dir, si me l'haig de buscar, pues me l'acabaré buscant, però volia intentar-ho, saps? I llavors vaig agafar un local molt petitonet a la plaça Europa i res, pues, allà vaig començar. Vaig estar com 2 o 3 anys allà baix, perquè aquí al poble era impossible els lloguers, vull dir, és que era impossible. I llavors, bueno, quan ja havia estat un temps allà i em volia traslladar, però no podia econòmicament, pues vaig parlar un dia a l'Ignasi, amb l'alcalde d'abans, i li vaig dir, Ignasi, és que necessito una parada al mercat. Al mercadillo del dissabte. Mm-hmm. I bueno, clar, és que estoy en eso tal, no sé què, apunta't, a veure quan tornin a sortir, que no sé què, no sé quanto. Bueno, total, que el temps me la van concedir, la parada. I jo els dissabtes tancava la botiga. Això és el que la gent em va conèixer més, perquè clar, allà baix pues, tothom no baixa, vull dir, no baixa. els que vivim allà sí, que, però sí, no és tant de pas de compra, perquè al final tenim els súpers grans, però no és tant de passejar com aquí dalt. I llavors jo els dissabtes tancava la meva botiga d'allà i tot el que tenia me l'emportava, vull dir, muntava la meva paradeta amb el meu cartell del baratet i doncs, me passava tot el matí dient que estava a la plaça Europa. Saps? Vull dir, així, doncs, bueno, també les dones, doncs, no sé, doncs, ho podien comprar i si s'ho provaven a casa i no li agradava, no doncs el dilluns tornar. Baixaven i m'ho canviaven. Era com que, ah, doncs mira, estàs
molt
aquí en el
pensat.
Pueblo
sí, sí.
I tal. I així em vas tirar doncs, 2 anys ben bé, els dissabtes, doncs, pujant aquí dalt. I bueno, fins que em va sortir l'oportunitat i allà em vaig pujar a l'Avinguda Sant Esteve, vaig deixar el mercat, perquè ja, vull dir, ja estava aquí més al centre. I ja està, i en el mateix local que vaig començar aquí a l'Avinguda Sant Esteve, ahí estoy.
Ahí está, no? Sí, sí, perquè cal
és
destacar...
És petitonet, però jo estic superbé allà.
L'Avinguda Sant Esteve, aquí
número 38.
Número 38.
Sí, sí, estem allà, un local petitonet, però jo estic superfeliç.
Bueno, d'aquest racó petitonet s'han fet treballs molt xulos, perquè
bueno,
estàs no, de col·laboradora i
sí.
Explica'ns una mica...
Bueno, de tant en tant, pues, això, porto els estilismes de la tele, de la Sexta. Abans, bueno, jo vaig començar amb la 8 TV, que és de l'Alfonso Arús, sí. Vull dir, és lo mateix, amb aquella productora, i, bueno, pues, a través d'un contacte d'un estilista, pues, vaig començar, el que passa que, clar, no puc estar amb tot, saps? Llavors, pues, bueno, ells teuen la seva estilista, i jo de tant en tant pues, hi vaig i li porto uns looks del baratet i tots supercontents.
Molt bé. Què et sembla, Sílvia?
Ah, molt interessant, perquè la veritat que no et coneixia. Jo saps que aquesta botiga la tinc en el meu record. Allí hi havia un senyor que vendia estris per a la cuina, abans de tu, no?
No.
No és, abans, és abans... al costat.
Ostres, no sé, al local on jo estic estava la Cristina Cànovas, que és fotògrafa,
sí.
Que va
no,
estar
no, no la
també uns anys aquí a aquest local.
Saludos, Cristina, germana
saludos.
De la Mari. Saludos,
Mari. I abans de la Cristina és que no recordo, perquè jo, clar, fa 15 anys que estic al poble i llavors ja no sé què hi havia.
Clar, bueno, això, la veritat, d'ahí, d'ese carrer, el que jo tinc, me'n recordo, que jo comprava molt ahí i no me'n recordo. Després hi havia una botiga de xutxe... I...
Al costat, està al costat.
Sí.
La botiga de xutxes al costat, que ara és una immobiliària.
Sí, ha canviat molt aquest carrer.
Sí.
Tot ha canviat.
Sí.
Doncs, Maite, jo et vull preguntar també, evidentment, abans de ser empresària vas conèixer el que és el sector de treball on possiblement hagis viscut alguna situació doncs, que posis d'exemple ara de doncs mira, a mi em va passar això, vaig tenir aquesta experiència, o he tingut sort i no m'he trobat mai...
Jo la veritat que he tingut molta sort, vull dir, jo a les empreses que he treballat, doncs, jo vaig treballar molts anys a Movistar quan estava a Sabadell i quan em vaig venir a Castellà, jo he tingut molta sort. El tema de la diferència salarial, sí. Però altre tema incòmode, la veritat és que jo he tingut molta sort amb les empreses on he treballat. Diferències laborals, sí, vull dir, si al departament administratiu hi havia algun home, pues sí que tenien sou, o la gent que estava a botiga, pues tenien diferent sou, vull dir, amb el tema salarial, sí, però amb un altre tema, no.
Perfecte.
I tampoc doncs... era mare quan estava d'assalariada, no sé jo... El tema
aquí
de...
vaig.
Claro.
Clar, perquè ara també, com expliques la lluita de ser mare amb fills i dur a terme doncs, una carrera professional o ser empresària, tenir una botiga, els horaris...
A veure...
Aquí ja es persiga una mica el llavi.
Exacte, és difícil, però a la vegada també pues, et permeteix una sèrie de coses que també, si tingués un jefe, no podria.
No podries.
Saps? Llavors té la seva part positiva i la seva part negativa. Jo, la meva parella també, a les 3 de la tarda, comença molt d'hora a treballar, i a les 3 de la tarda el tinc a casa, i llavors, pues, els dies que jo em vaig a comprar gènere, que arribo tard, perquè jo me'n vaig quan plego a la 1, me'n vaig. O dies que estic... jo què sé, campanyes superfortes de que comença primavera i a Nadal, doncs llavors tinc la sort que ens ho podem combinar, saps? I llavors, clar, doncs això, té la seva part, però bueno, és difícil, saps? A vegades has de dir, és que soy madre, saps? O quan
sí,
jo
que
pensé,
en un moment has de que, tancar, no? Exacte, que trobes que tinc un fill amb febre o és una situació que
no
puc...
O la tinc allà, dilluns no vam tenir col·le aquí a Castellà i jo me la vaig emportar a la botiga i penso, sí que me diuen una mañana que... que saps? Però penso, pues, jo què sé, pues, més d'una li agradaria portar, no? Que potser no tenen com estar amb els avis, vull dir, o no tenen ajuda, doncs mira, jo me la puc portar a la botiga.
Doncs molt bé, Maite.
Però no és fàcil.
Doncs bueno, fem una petita parada per escoltar la primera cançó, que avui amb motiu del 8M hem escollit la Puerta Violeta de Rosalén. Quan vulguis.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta.
Doncs ja tornem a ser aquí. Bueno, ara el que volíem comentar, doncs jo us vull fer una pregunta que a més em sembla molt interessant i són preguntes que a vegades a la vida m'he fet i l'altre dia m'ho va fer la meva filla i fins i tot la meva mare i no sabia el per què. I avui, doncs, ja sé per què.
Vinga.
I doncs és que per què creieu que la bandera és de color lila? O sigui, per què creieu que tot el que té relació amb el 8M és de color lila? Podria ser groc, o podria ser verd, o podria ser rosa, o podria
jo,
ser...
Jo fa molt temps que em van explicar la història aquesta que tu has dit de la fàbrica, de les dones que van morir i tal, de manera que no se sabe com. I sé que té res a veure, que té a veure amb això, però exactament el motiu ara no te'l sé dir. A veure si ens treus de dubte.
Vas bé, vas bé.
A veure si ens treus de dubte.
Sílvia.
No, jo la veritat que ni me l'he preguntat, no. ni l'ho sé.
Doncs bé, el dia que van morir les 129 dones a l'empresa Cotton de New York, el tèxtil de confecció de roba era morada.
Ah.
I doncs la roba que elles estaven cosint aquell dia, quan es va prendre foc tot, el fum que va sortir
va
era de color lila.
Ah.
Se'n posa la pell de gallina, Se'n posa la pell de gallina. I doncs, el dia en contra de la lluita de les dones envers aquesta mala notícia és que el dia 8M representa el color morat per la causa de la mort d'aquestes dones, perquè el fum que va cobrir tot el cel del color lila, perquè era la roba tèxtil que elles estaven teixint en aquell moment.
Pues ja ves.
Fuerte, eh?
Sí.
Perquè jo, la meva filla em va preguntar, mamà, de quin color lila, per què, d'on ve tal? I vaig dir, ho hem de mirar.
Pues la veritat és que jo avui al migdia, quan estigui dinant amb elles, li explicaré aquesta història. Perquè jo aquest dematí, al Joan Blanquer, que és on van les meves nenes, m'han dit que a la tarda, no sé exactament el què, però a la tarda, no sé, faran alguna cosa al pati, aquesta tarda al col·le. I jo avui l'he posat a cada a les dues, una sudadera lila i un coletero lila,
clar,
saps?
Sí.
Però la veritat és que no li he explicat...
El significat.
El significat. Aquest migdia li explicaré.
Que el lila el relacionem doncs, amb la reivindicació de la dona, no? Però doncs, aquest és el motiu del per què és el color morat. Perquè aquesta tela era de color morada. Vull aprofitar també per comentar que la Maite ens ha arribat amb un llacet de color lila a la seva jaqueta. I doncs, Maite, explica'ns què és aquest llacet.
Pues mira, aquest llacet és que ahir a la nit quan vaig tancar vaig dir què faig, perquè clar, aquest any pues, precisament el lila no està molt de tendència i no tinc gaires coses, perquè aquesta setmana porto tota la setmana que estan venint dones, que si una bufanda, que si el que sigui
de color lila.
Li serveix, no? Però aquest any, pues, mira, hi ha anys que ha vingut molt i aquest any pues, no tinc gaire cosa lila. I llavors em vaig anar a la merceria que tenim a l'Avinguda Sant Esteve, a la Olga.
Olga, saludos,
exacto,
una abraçada.
Saludos. I li vaig dir, Olga, dona'm... I, bueno, és que no li quedava gaire. Em vaig portar, d'aquesta mida, em vaig portar tot el que quedava, perquè diu, és que porto tota la setmana que tothom vol llaç d'aquest color. I, bueno, doncs vaig comprar el que li quedava i, pues res, aquest matí m'he entretingut una miqueta a mirar per YouTube com es fa el típico lacito amb l'imperdible. I, bueno, doncs això, jo, després quan sorti d'aquí que em gravi algun vídeo, ho comentaré per Instagram, però, bueno, que sapigueu que fins a agotar existències, perquè tinc el llaç que tinc, durant el dia d'avui i demà, pues les dones que passin per la meva botiga pues li donaré com a obsequi aquest llacet perquè durant aquest cap de setmana el puguin lluir. I també demà hi ha molta cosa a l'Espai Tolrà d'events pues això, que el puguin lluir i
que,
pues, un detallet per les dones.
Omplim tots els llaços liles que puguem. Doncs bueno, ara tocarem un tema una mica més complicat. I és que en el programa d'avui volem fer visible també no només la diferència laboral o de sous, sinó que a més, malauradament, parlarem una mica de les agressions de qualsevol tipus. I doncs també el que m'agradaria destacar és que les agressions no només es donen envers els nens i nenes, femení o masculí, però sí que és veritat que el que són nenes, adolescents, dones i dones de la tercera edat pateixen agressions sexuals, pateixen agressions d'abús de poder, maltractament físic... Clar.
I t'has deixat tu.
Sí.
El abuso psicològic.
Sí, sí.
El maltractament psicològic...
La part emocional, correcte.
És molt fort.
Perquè a més a vegades pensem que un cop doncs és un cop a nivell físic i ja. No, i a vegades hi ha persones que estan patint un maltractament psicològic que és molt més silenciós, molt menys visible moltes vegades, però és igual o més agressiu, perquè això pot comportar doncs, un suïcidi de la mateixa persona, pot comportar
depressió.
Molta depressió, no?
Sí,
sempre diuen
dius...
que el nivell de depressió creix més en les dones que en els homes, no? Que això... A nivell químic, podria tenir una explicació per als canvis hormonals
per
també.
Per les hormones que tenim.
Però, clar, què passa amb això, no? Podem trobar una persona que porta tota la vida... Perquè antigament les persones, doncs, no era com abans, no? Que ara, bueno, una persona no està bé, em separo i fora. Abans, per temes del que diran, per, a nivell social, no era tan fàcil separar-se. I a dia d'avui hi ha dones de la tercera edat que potser encara estan patint, no?, aquestes situacions i segueixen sense dir res. Segueixen sense demanar ajuda, segueixen pensant que és lo normal. Perquè viuen una... No? O venen d'una època de guerra, potser, no? I què passa amb això, no?
Sí, que encara que vegin que ara no està mal vist com fa 60 anys, a l'època de la meva iaia, per exemple, però pues no sé, realment pues no sé el motiu, saps, que segueixen aguantant ja amb aquesta edat, si és ja per l'edat que tenen, si és perquè és el pare dels seus fills, l'avi dels seus nets i, jo què sé, la família que han construït. És que, clar, com és una mentalitat...
molt d'abans.
Molt d'abans, saps?
O tal vez, potser, ja han perdut la força de lluita. Ja no
pot
tenen
ser.
Força. Perquè és això, quan tu parlaves recient del maltratament psicològic, o sea que fins i tot te pot provocar malalties mentals...
Hombre, clar...
O sea, es claro, vas perdiendo las ganas de vivir, aunque no arribes al suicidio, pero ya sabes que arribas en una situación que todo te da igual. Como diuen acá en catalán, ¿no? Diuen que en días pasas, any en pen, ¿no? Y ya no tienen fuerzas para luchar.
Però és que, a més...
Es resignen.
Si mirem les agressions, no?, a nivell d'adolescents, bueno, és que al final sí que és veritat que cada cop també ens trobem que hi ha molts nois en aquesta situació, no només dones.
Sí, sí.
Que ja potser em sembla una mica més preocupant, també, perquè nosaltres com a dones reivindiquem la nostra defensa, no?, el nostre recolzament. Però poques vegades passa. Jo tinc amics, homes... que pateixen maltractament per part de les dones. I envers els...
Psicològic.
Psicològic i, bueno, i gairebé m'he trobat un parell d'amics físic que ell va tenir que denunciar-la a ella per, bueno, per abandonament dels seus fills, per situacions molt complicades. I doncs, clar, sí que és veritat que la tassa d'activitat d'agressió la pateix molt més la dona.
El que veiem cada dia a les notícies, vale, doncs surt més l'altre cantó.
Clar, què passa? Que això sí que és veritat, doncs que evidentment l'home per antonomia té molta més força i clar, sempre podrà sobre una dona. Però què penseu de l'educació que els hem de donar, no?, als nostres fills? Perquè, bueno, jo en el meu cas tinc una nena, no? Però també tinc els meus nebots que són nens. I diu, ostres, és que jo evito aquesta situació per tal de no trobar-me en un problema provocat per una situació que no he comès. O sigui, què ens està passant?
Ja.
S'està volviendo tot un poco, no?
Ja, sí que és veritat que cada vegada tenim més informació, cada vegada tenim... Però, bueno...
Informació o a vegades desinformació. Perquè te dic, a vegades la qualitat de la informació és molt dolenta. Per exemple,
no
tu recién has dit, a veure, ves en les notícies. Les notícies estan manipulades.
Bueno, però vull dir els casos de quan,
no,
quan ja, ha parlat...
No, però ella... solo dan determinados casos i altres casos no ho donen.
Ja, ja, sí, clar, això ja ho sabem, però amb el sentit de quan ha dit ella el tema dels maltractaments, de l'assassinats, de tot això, vull dir, és que, saps, quasi cada dia surt, sí, que de tant en tant surt... home, sí, també surten, però...
Perquè
ostres,
hem abandonat la formació de l'ésser com a ésser. O sea, los valores morales, valores de empatía, de resiliencia, de, o sea, hem abandonat això. Per exemple, han tret de la educació la filosofia, han tret la lògica. O sea, i això te formava com a persona.
Ja. Yeah.
I és clar, si tu estàs, i és clar, i ara no sé, jo te dic, no? Jo pateixo, no? O sea, cuando yo surto de aquí de Castellar y agafo la Vallesana, el tren, y me mou para altres llocs, o sea, observant el jovent, o sea, com estan, o sea, pendientes del móvil.
Total.
Se están entreteniendo. Están, bueno, a vegades jo vaig en la Vallesana i los de endavant, los cuatro que los tinc endavant, los vaig mirant, que estan així con el móvil. I estan veient estupideces.
Total.
Chistes estúpidos. Jo què sé, o fotos ridícules.
Ni parlen entre ells ni res.
No, aleshores estem, tenim una població que està entretinguda, però no és forma, no llegeix.
No.
No, o sea, no ho sé. És jo, la veritat, mentre, a mi em preocupa.
Mentre escolto la Sílvia parlar, se'm passen moltes coses pel cap, que clar, si començo a dir-les totes, que me voy a volver yo loca.
Apunta, apunta.
Sí, sí, és que em quedo... No, perquè és que clar, o sigui, des del fet de fotos amb la IA, que esta és otro jaleo que ja vam comentar amb la IA, des de comentaris, cançons que són homòfobes, que són machistes, que són horribles, de súbeme la pata, te estiro el pelo, te faig no sé què, clar, o sigui, moltes agressions sexuals que estan demostrades, que és que pensen, ells pensen que a ella li agrada per la situació que troben, i no és així, perquè una persona pot mantenir el sexe que vulgui, però ha de ser consentit per totes dues parts, no només per una. Llavors, clar, són temes molt, molt detallats que tampoc podem entrar perquè són molt delicats, però sí que és veritat que jo com a sanitària, jo sóc sanitària, i doncs ara estic molt desconnectada des del Covid, però l'estadística era que, et diré estadístiques espanyoles, perquè si no, excepte una, que ho he fet una mica més a nivell europeu, però és que des del 2020-2021 ja el Covid va créixer un 90% l'agressió dintre de l'espai familiar. Per què? Perquè ens vam trobar que
no sortíem de casa.
Que no sortíem de casa, i aquestes dones que eren maltractades, i ja dic dones maltractades per les seves parelles, o sigui, va ser un infern. Les que van morir moltíssimes dones, i més, moltes altres van poder dir se acabó, degut a només a estar 4 mesos dintre de casa. Això va ser un infern. Sí que és veritat que després ja, bueno, he deixat les estadístiques i del 2021 perquè les dades van créixer, però el 2023 a Espanya, només a Espanya, es van obrir 199.166 expedients. O sigui, va ser un increment d'un 9,4%, que és una brutalitat.
Una barbaritat.
Vale? I doncs el 2024, només el segon trimestre, va incrementar 50.536 denúncies, que és un 4,79%. O sigui, segons l'Observatori de Violència Domèstica i de Gènere. Això és que...
És brutal.
Són unes dades que són... Bueno, anualment és com que cada any arriba al 80-90%. O sigui, no només no va a la baixa, sinó que cada any augmenta un 80-90%. En casos domèstics, a fiscalia de menors, agressions sexuals... què està passant? Què són les lleis que no són massa dures? Què són les noies agredides que per por no denuncien? Aquestes nenes estan molt desprotegides. Aquestes nenes no tenen explicacions per respostes de situacions que elles viuen. No tenen recolzament, ni econòmic ni psicològic. Nosaltres coneixem casos directes de noies que han tingut problemes d'agressió sexual i porten un any i mig esperant que el psicòleg de la Seguretat Social tracti aquest problema. No, envers aquesta situació, molts suïcidis per part de les dones. Molts.
I més amb aquesta edat, vull dir,
vale?
Que tampoc no...
L'any passat va créixer fins a un 48% el nombre de suïcidis en edat d'entre 16 i 23. Des d'aquí faig una crida, perquè a més... Jo fa 2 anys estava estudiant bueno, vaig fer un superior per puro plaer, i a la meva escola es va suïcidar una nena de 16 anys. De 16 anys. I va deixar una carta on va posar no podia continuar així. Això a mi em va deixar...
Supertuca.
Jo vaig arribar a casa meva, jo tinc una nena que em farà 17 aquest any, i jo només vaig arribar, vaig plorar, vaig agafar la meva filla i li vaig donar una abraçada i li vaig dir, sisplau, el dia que no puguis més,
o sigui, si tinguis la confiança,
no arribis, o sigui, no arribis a no poder, no poder més. és molt fort, és molt fort. Llavors, sí que és veritat que el 8M no hauria d'existir, però existeix perquè hem de reivindicar el que no volem que ens facin, que és no volem que ens agredeixin, no volem sentir por quan anem pel carrer. Jo no vull anar pel carrer sola a les 11 de la nit i girar-me per por a tenir algun home que em faci alguna cosa. Dic home perquè, malauradament, l'estadística està així i és així.
Sí, sí, el que jo parlava abans, que vull dir...
Clar, jo no vaig pel carrer pensant una mujer me va dar una paliza o un... No, la setmana passada, l'altra, va morir un noi a Sabadell. Un noi. Perquè el van intentar robar. O sigui, són temes a parts. El tema dels robatoris, de tot el que està passant, sí.
La delinqüència, que la això sempre ha existit.
La delinqüència, que això és a part, correcte. Però envers les dones, hi ha prou. Nosaltres som dones capaces de poder fer qualsevol treball, som capaces de poder adaptar la nostra vida, som capaces de treure endavant els nostres marits, els nostres fills, les nostres cases, les nostres... tot, perquè som capaces. Igual que ells.
Sí, sí, total.
Igual que
però,
ells.
Però, bueno, jo envers la
veritat... força, pues sí, potser no tenim la mateixa força, però això no ens fa ser minoritàries. Inferiors.
Però jo sempre, ja fa molt de temps con este tema de les dones i del feminisme i tot això, jo sempre ho he dit. O sea, i jo, diguem, jo m'he parat a pensar jo sola i a ver què hi ha, i les conclusions que ha arribat és que les que hem de posar-nos les piles són les dones.
Correcte.
Perquè qui forma la societat? Qui forma a esos homes maltratadores? ¿Los extraterrestres? ¿Los traen acá y los largan? No, eso han surtido de un hogar donde han tingido una mara. Esa mara, ¿cómo ha formado ese ser humano?
Sí, però a vegades sí, els nens però... que han viscut són maltractaments per part del pare, que ja ho han normalitzat perquè la mare no ha operat a temps, i al no parar-ho a temps, ja? El fill ha crescut creient que o aquesta també... situació era normal.
Però després ha ido a l'escola i ha tingut dones, i per què no s'hi ha parlat en l'escola del tema?
Bueno, eso sí, el o tema sea, de l'escola sí.
La formació de l'ésser humà en su major part està en manos de home, de dones. Los primeros años de un ésser està en una dona, en el 99%. Hi ha pares que s'ocupen de bebè, però la majoria somos dones. I nos ocupamos de los niños fins a los 3-4 años, en exclusiva. Y después, las escuelas tienen un 90% de profesores que son donas. Entonces, yo pienso que el fallo se ha de buscar ahí.
Yo creo
es
que
formar ya, el ésser humà.
Yo creo que hay casos que... Vull dir, saps? Jo tinc, vull dir, no tinc casos a prop, però conec casos que... Vull dir que una família són dos nens, vull dir, han tingut dos nens, i la mare i el pare els ha educat i els ha criat el millor que han pogut a tots dos igual, i un és d'una forma
i l'altre
és d'una altra forma. Vull dir, i aquesta mare, que li hem de dir a aquesta mare que no ho ha fet bé, vull dir... No, perquè potser aquell un ha sortit, pues mira, que les amistats que s'ha juntat, que s'ha pensat que el que l'està dient el col·lega pues era super, saps? I al final es deixen arrossegar per una part de la societat que també pensa així, clar.
Totalment. Doncs ara, mira, posarem una cançó que també és dedicada al dia d'avui, que és d'Aitana, la de Ni una más, i espero que entengueu molt bé la lletra d'aquesta cançó, perquè és molt significativa per lo que totes o moltes dones a dia d'avui podem sentir quan ens trobem una situació, sobretot al carrer, és important.
Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas.
que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.
Doncs ja tornem a ser aquí. Fixeu-vos aquesta lletra intensa. Decir-me què passaria si no hubiera nadie. O sigui, en el moment d'anar pel carrer. Aquesta cançó m'ha deixat la lletra patidifusa.
Tocada.
Com diria la meva iaia. M'ha deixat patidifusa. I és que és molt trist que no podem sentir-nos lliures de poder fer... No? Jo me'n recordo, fa molts anys, a mi sempre m'han agradat molt els vestits. Sempre. Però clar, jo he sigut sempre molt culona. I doncs estava a casa i li deia a la meva mare, mama, me voy a comprar una falda, me voy a comprar un vestido. I la meva mare em deia, a ver, con lo culona que tú eres, ¿qué no ves? Que se te va a ver todo el culo. ¿Qué no ves? Que no te va a quedar bien. ¿Qué no ves? I ara, amb els anys, la meva mare, clar, la meva mare ja és gran, és una senyora ja jubilada, no? I doncs ara, quan la meva filla ha volgut posar-se un vestit o ha volgut posar una faldilla i li ha dit, és que no ve, és que no tal, perquè la meva filla és anxota també de culo. I clar, jo m'he mirat a la meva filla i m'he mirat a la meva mare entremig i la meva filla li respon a la meva mare, pues es que a mi me gusta.
I jo, el culo que tengo, no?
I jo me siento bien y es el culo que tengo. I mi mare ha dit, ah, pues molt bé, pues em sembla bé, cariño. I jo m'he girat i li he dit, ah, a mi no i a ella sí. Què ha passat, no?
Yeah.
Doncs la moraleja és que a vegades som o molt mares, molt protectores, però sí que és veritat que el temps està canviant. Perquè una faldilla més curta o més llarga no et fa ser menys o més provocadora. O sigui, jo puc ser lliure de poder anar maquillada, de poder anar amb un escot, de poder portar... No? A vegades el comentari típic que veus un grup de nois, ah, mira esa, que golfa, perquè va ensenyando el pecho. No. No va ensenyando el pecho. Porta un top que potser a ella li fa a portar-li molta confiança en si mateixa. Tu no saps el que aquesta dona ha tingut que fer o passar per dur aquest escot i trobar-se bé ella amb si mateixa amb aquest escot.
Jo a la botiga això ho visc.
Llavors, ahí voy. Tu ets una dona que vesteixes dones que tenen molts problemes d'acceptació amb la seva imatge, amb el seu pit, amb les seves curves...
I el tema adolescent, que venen també moltes nenes, és supercomplicat.
És molt dur.
I a vegades m'he trobat amb la situació que dic, ostres, la que està, que té una 44-48 i no té cap complexa i arriba a l'estiu i se pone un top, digo, ole, saps? Perquè jo dic, a veure, si és que estàs guapíssima, saps? Vull dir, tens una 44 però amb 17 anys. Que la carn està ahí toda prieta, saps? I és que te queda bien. Saps
bueno,
el que et vull dir?
Escolta, Marilyn Monroe tenia una 44 i era un espectáculo de mujer.
44-48 sí, sí, en el sentit de una nena amb 14-15 anys.
Sí,
vull dir que,
és una
que
talla...
no és...
Sí, sí.
Exacte, saps? I jo dic, pues mira, pues bé, perquè n'hi ha algunes que, pues això, que tenen molts complexes.
Clar, jo sempre a mi filla li he dit, mira, si tu et veus bé, et sents a gust i et trobes còmoda, perfecte. Evidentment, jo com a mare, home, si vas fent el ridícul de portar alguna peça de roba que no és d'acord amb el teu estil...
O la teva edat,
doncs, evidentment, per educació, perquè és normal dir-li al teu fill, no, això millor que no, perquè no és adient per la teva edat. Són coses normals. Però això li diu una mare o un pare a un fill per educar-la. A més, també... Culpa nostra, el que comentàvem, Sílvia, perquè les mares som molt protectores. I és que no haurien de tenir la sensació de que per portar una faldilla més curta seran exposades a tenir opcions a ser violades. Sí? M'explico?
Total.
O sigui, jo no li puc posar a la meva filla aquesta por de dir-li ostres, pues ponte una chaqueta o ponte un pantalón, mejor que anar a la discoteca amb una faldilla o un top, perquè si no, potser vas provocant i tens més opcions a ser violada o a ser agredida o a ser...
Vas provocant, no?
S'ha d'acabar. Se acabó. Perquè hem de ser lliures de poder vestir com vulguem, de poder anar on vulguem, de poder realitzar activitats que ens doni la gana. O sigui, una peça de roba no ha de ser motiu de definir els teus actes, ni els teus... No? Ni les teves creences,
jo crec
al final.
Que sí.
I molt menys de protecció. Què en penses, Sílvia?
Bueno, jo sempre caigo en el mateix. O sigui, se ha de formar l'ésser con principis, se li ha de formar a l'ésser que piense per si mateix, que tingui moments de reflexió i se n'adoni qui és i que lo exterior no te hace millor ni pitjor. O sea, cuando ya calidad de ésser humà, tot està resuelto. No hi ha cap problema. I jo abans d'acabar este programa, que, bueno, em van parlar això, no?, de les reivindicacions i tot, també voldria parlar diguem, de les dones que s'ignoren. Jo farà 2 anys vaig anar-hi al Casal Pere IV, que havia una exposició de dones científiques catalanes. I vaig quedar assombrada de la quantitat de científiques que han descobert coses que ens fan la vida molt més fàcil i que no se sap i que nunca, jamás la televisió lo diu en un informatiu. I després, o sea, també de reivindicar, o sea, a totes les músiques, les escritores. A mi, jo sóc una aficionada de Catalunya clàssica i m'encanta escoltar un programa que diu el... Ara se m'ha oblidat, m'ha vingut un llac. Bueno, parlen del músico, de la història del músico, lo donen per el matí. I han dedicat programes de parlar de grandes músiques que fins i tot són germanes de músico famoso, però elles no s'ha difós.
No són tan conegudes.
O, per exemple, en el cas d'aquí, en Espanya, de autores d'òperes, que acá las óperas esas se conocen con el nombre del marit y las ha escrito una dona. Es y que, bueno, ya moltíssim, que... sí, moltíssim sí. En las bellas, sobre todo en la música y en la ciencia, de dones brillantes desconeguda.
No, és que sembla mentira que el 2025 encara ens tenim que trobar amb aquestes situacions.
Però a més nosaltres, que no, també no ens informem, no divulguem, per què no divulguen això les escoles? ¿No? O sea, yo cuando yo vaig entrar de casualidad, porque vas pasando por ahí por Sabadell, por la Rambla y miras de fora, le digo, "Oh, mira això, vull veure." I vaig quedar, o sea, flipando, però a més que no són dones de 1800, no, havia moltes nascides en 1950 i que estan i encara estan en actiu.
Sí, sí, que són vives. Sí,
per exemple, jo te vaig comentar l'altre dia, hi havia una que havia inventat un robot que o sea, emulava una particularitat que té un gos de con el olfato detecta con anterioridad un càncer. I aquesta ha fet un robot. O sea, i bé, i això no se divulga, això no se sap. No, y bueno, yo también quería celebrar por ellas, ¿no? Y que surtim del anonimato, que quan es facin coses que es publique, que se le, no sé, sí, la mateixa importància a los de me.
No, y que les notícies no haurien de ser se ha muerto tal aquí la guerra, aquí no, també doncs una arquitecta o una científica o una ha descobert això, no? Ha sigut aquesta persona, commemoracions a aquesta persona, no es commemoren més perquè són dones.
Clar, per exemple, jo m'he enterat per YouTube, l'he conegut a la Nazaret Castellano. La Nazaret Castellano és una neurocientífica reconeguda a nivell mundial, ha estat 12 anys estudiant en Califòrnia, bueno, no estudiant, treballant en Califòrnia en un grup que estaven estudiant l'Alzheimer. Ha estado en Inglaterra, ha estado en un montón, o sea, y es una noia jove, tendrá 50 y poco, no sé si arriba a los 50, o sea, pero la descubres por YouTube, que bueno, yo ya he dicho, Fatem reemplazó la televisión por YouTube, yo ahí busco lo que yo me interesa, yo paso de lo que me quiere impusar, el Estado, no.
Doncs bueno, arriba la part final ja del nostre programa d'avui. Maite, ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per venir.
I ja passaré a buscar la cita.
Vale.
Sílvia, gràcies. Jo abans de marxar volia comentar-vos que el dilluns, dia 3, vam tenir una xerrada a la policia amb motiu de seguretat. Va ser tot un èxit, va encantar. Cada any la fem i la veritat és que ha sigut fantàstic. Va haver moltíssims assistents i doncs va ser important, amb noves informacions que van arribar molt als nostres abonats del Casal Catalunya. També comentar que el dimarts dia 4 vam tenir la visita a la nostra nova alcaldessa, Yolanda Rivera. Doncs va estar taller per taller fent visita a tots els monitors i a tots els participants dels diferents tallers. Doncs, bueno, jo vaig aprofitar per convidar-la, em va dir que sí i hem de trobar el dia perquè vingui amb nosaltres. I doncs, comentar-vos que aquest programa de la Carpeta de l'Avi no seria possible sense la col·laboració de Ràdio Castellà i Casal Catalunya. Us dono les gràcies per un nou programa més. Ens veiem la propera setmana i salutacions per al nostre Arnau, que està aquí darrere sempre amb un somriure molt simpàtic. Moltes gràcies, ens veiem la propera setmana.
Adéu.
Adéu. Adéu.